Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
El foc de les Gavarres ja està estabilitzat després de cremar 2.300 hectàrees, però encara no és hora de celebrar res perquè avui arriba una nova onada de calor que dificultarà les tasques d'extinció dels propers dies. Avui es preveu un dia complicat, segons els bombers, justament per les altes temperatures i perquè el flanc dret continua preocupant. Ha creat focus secundaris i cal estar pendents també que el foc no revifi i pugui estendre's per tot el massís. Tot i així, avui, d'aquí unes hores, començaran ja a reduir efectius a la zona. Aquestes properes hores també es podria decretar el desconfinament dels 7 municipis afectats, o almenys alguns d'ells. Es decidirà en una reunió que ha de començar aquesta hora entre bombers i alcaldes. Així ho ha insinuat en l'últim balanç al cap d'intervenció, però insistim, encara no està del tot decidit. El que sí que es manté és el tancament al massís de les Gavarres, avui i els propers dies, i el missatge és de no anar-hi ni a córrer, ni a passar el dia, ni a fer cap activitat, hi ha un incendi. És un èxit dels bombers que només haguem de lamentar danys materials perquè, veient la virulència de les flames de divendres, molts vam témer el pitjor, però posem una mica més fàcil. Els que en saben diuen que aquest incendi marcarà un abans i un després. Com a mínim reobrirà el debat de la gestió dels boscos. Potser ha arribat l'hora d'entendre que Catalunya no es pot permetre més polvorins. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, la Núria Orriols i el Carles Bonguilot. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com esteu?
Bé.
Entre bé i molt bé.
Passem per la Bisbal d'Empordà, que la Montse Polveta ens farà un retrat de com es desperta també el dia amb aquesta última hora de l'incendi a les Gavarres. Fa uns instants sentíem els bombers, fa una hora ja, amb aquest titular, que és que l'incendi està estabilitzat, però no val a baixar la guàrdia, Montse.
Doncs no val a baixar la guàrdia. La Bisbal fa molta pudor de cremat. Hi ha com una calitxa a tot el municipi que impedeix la bona visibilitat. Ara aquí el centre de comandament avançat acaba de començar la reunió dels grups operatius, dels bombers, els agents rurals, protecció civil, etc., amb els alcaldes de la zona afectada. També hem vist entrar els de Cruïlles, el de Forallac, el de la Bisbal, i també la consellera Sílvia Paneque, que s'ha desplaçat fins aquí, fins a la Bisbal. Els han d'explicar què s'ha aconseguit durant la nit i quins plans hi ha per les pròximes hores. A nosaltres ja ens han avançat que al llarg del matí es podrien aixecar els confinaments als 7 municipis on des de divendres s'aplica aquesta mesura i que al llarg del matí s'obriran les carreteres al voltant de la zona de l'incendi, no les que hi ha a dins del perímetre. El foc, com deies, està estabilitzat, però queda moltíssima feina per fer. Durant la nit encara hi ha hagut focus secundaris que han saltat fora del perímetre i, a més, avui els termòmetres s'enfilaran i un cop més hi haurà marinada. Ara mateix els termòmetres ja els tenim a 26 graus. Joan Rovira, el cap de l'operatiu, ens explicava així el que pot passar avui.
Tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi.
Sobretot crida el sentit comú. No us acosteu a la zona, no vingueu a les Gavarres, encara que les carreteres estiguin obertes.
Montse, pel que fa al desconfinament d'aquests 7 municipis, com ha d'evolucionar, quan es prendrà aquesta decisió i de què depèn exactament?
En Joan Rovira ens deia que 3-4 hores es podria concretar. Això pel que fa al confinament. Pel que fa a les persones evacuades, al llarg del matí els equips dels bombers inspeccionaran les cases, la zona, i decidiran si la gent pot tornar a casa seva. Ara mateix el balanç que hi ha és de 8 cases cremades del tot i 8 més afectades per les flames, a més d'algunes indústries i també vehicles que hi havia en aquestes cases i en aquestes indústries. Dos dels domicilis cremats estan a Calonge, on l'alcalde Jordi Soler ja pensa en el que els espera. Són declaracions aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
Aquests boscos estan perduts, estan completament perduts, estan absolutament sugarrimats. Jo hi vaig fer una volta per aquí al matí del Massís de la Creu, per sobre Cabanyes, i la veritat és que fa molta pena. És molt trist tot plegat, però bueno, és el moment de refensa, i és precisament en aquests moments difícils quan es nota la solidaritat de tot un poble.
En total, de moment, hi ha unes 2.300 hectàrees afectades per l'incendi. És el primer gran foc forestal d'aquesta temporada. Com us dèiem ara mateix, aquí, en el centre de comandament, s'està fent aquesta reunió de coordinació amb els alcaldes i els equips operatius, on se suposa que els concretaran què passa amb els confinaments i amb el retorn de les persones evacuades.
Deixa'm saludar el Josep Artacho. Ell és veí de la Bisbal, té una casa a les Gavarres. Josep, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs tu, Josep?
A veure, jo estic bé, però estic molt trist, és clar que estic trist, i la moral molt baixa, de com s'ha produït aquest foc i de la manera que ha sigut. I clar, com veus, com ha quedat tot calcinat, tot cremat, pues, i queda la moral molt baixa, és normal, és que és molt normal.
On tens?
És una cosa que dius, mare de Déu, és que de veure un dia que està verd, tot maco, i l'any següent, el dia següent, bueno, tot cremat i tot trinxat, bueno, pues, de baixa la moral, normal.
On tens la casa tu exactament, Josep?
Jo tinc una casa a Rabioses, a Cruïlles. La finca es diu Vinya Vella. És a Rabioses, un veïnat que es diu Rabioses, que està a Cruïlles. És a l'altra banda, on està Sant Pol, a l'altra banda. Però pertany a Cruïlles.
Esteu confinats encara?
Bueno, no podem anar a la casa, perquè hi ha control de policia, de Mossos, i bueno, el foc està controlat, però no està extingit. Vull dir, la cosa encara... Tenen encara molta feina i, bueno, i han previst que ve una onada de calor molt forta, clar.
No
es pot anar a la casa de cap manera.
Tu, Josep...
Bueno, està tota la carretera està tallat i està, bueno, no pots passar de cap manera, no.
Tu vas veure l'home que el dia abans de l'incendi, és a dir, dijous, feia servir aquesta serra radial.
No, dijous no, va ser divendres.
Tu el vas veure el mateix divendres.
Això va ser divendres, això no va ser dijous.
Sí,
això va ser el 3, que no oblidaré mai la llata, és el 3 de juliol del 2026. Això va ser divendres al dematí.
Sí, divendres al matí comença l'incendi, però diuen que els dies previs ell també estava fent feines amb la radial i se l'havia avisat ja.
A veure, vam passar amb el cotxe, perquè jo anava pues, a la finca, a agafar tomates, que, bueno, tal, i vam veure un operari que estava fent feines a la cuneta, i tenia una motosserra petita, jo sempre voleu que és una motosserra i el que és una radial. Tenia una motosserra petita i tenia altres eines allà, que suposo que seria una radial també, però estava fent com netejant quatre branques que hi havia per allà. Després se suposa que aquest home va fer servir la radial per tallar un ferro, un cargol, i va saltar una xispa, una guspira, i bueno, i va passar el que va passar, una imprudència estúpida, que bueno, que aquest home, pues, no sé, tenia que haver pensat, abans de fer això, pues, pensar, bueno, és que tu, un dia de tramuntana, déu-n'hi-do, tot sec, humitat baixa, bueno, pues clar, el tio, mira, va servir una radial a les 10 i bueno, va sortir una guspira. Quan nosaltres vam passar, tenia una motosserra petita que es veu que estava netejant alguna del cantó, una branca o alguna. I bueno, i després, bueno, quan vam passar, pues, vam arribar a la finca i res, en 10 minuts vam veure una cortina de fum blanc i de seguida van trucar emergències al 112, de seguida. I bueno, ens van dir que ja venien cap aquí, les gandoletxes, però bueno, en un quart d'hora teníem el foc allà a la finca i va ser el primer puesto que es va començar a cremar.
Estem posant molt el focus en aquest home, avui passarà a disposició judicial, però també hem d'esbrinar per encàrrec de qui treballava aquest home, si estava obeint ordres d'algú o no, perquè aquí hi ha una investigació en marxa. Hem pogut saber, també a través de 3Cat Info, que l'home treballava per una UTE contractada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, que està formada per dues empreses, per Aquaterra i per Construccions Rubau. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'adjudicatària del contracte, que és per la conservació de carreteres, i Territori ha demanat una cronologia dels fets i que aclareixi si el treballador seguia instruccions dels seus superiors. A veure, Carles Monguilot, aquí s'ha de demanar responsabilitats tenint en compte aquest escenari, que si hi ha una empresa subcontractada, que si Territori està també al darrere, que si hi ha un senyor allà fent servir una radial quan no toca perquè està prohibit?
Bé, aquí hi ha una qüestió. Indiciàriament estaríem parlant d'una conducta delictiva. Per això aquest senyor ha estat detingut. Efectivament, si es demostra que hi havia unes prohibicions i es va saltar aquestes prohibicions i la conducta seva ha provocat l'incendi, estaríem parlant indiciàriament i suposadament d'un delicte d'imprudència greu. Perquè es pugui perseguir penalment, la imprudència ha de ser greu. Per tant, això serà objecte d'investigació judicial. La persona física respon a aquest treballador pel delicte, si és que realment finalment s'acredita. Però no oblidem que, com que estava fent unes feines per una societat, en aquest cas dues societats, una UT, ja sabeu què vol dir, una unió temporal d'empreses. Dues empreses el contracten i el fan treballar amb unes determinades tasques. Aquestes empreses serien responsables civils del perjudici causat. I això és molt important, perquè la responsabilitat penal...
I el govern... El govern o el Departament de Territori que subcontracta una empresa se'n renta les mans o és responsable?
No, això és una responsabilitat encadenada. Responsabilitat penal també en pot arribar a tenir l'empresa o les empreses. Que passa que, evidentment, la gent, per sentit comú, entendrà que una empresa no pot anar a la presó. Què passa quan una empresa, una societat, comet una conducta delictiva a través d'un empleat seu que pot respondre multes o fins i tot, en els casos extrems, que no seria, jo crec, aquest, un tancament de l'activitat empresarial. Per tant, responsabilitat penal, si n'hi ha, serà personal d'aquest treballador. Evidentment, aquest senyor no volia causar el dany que ha causat. Per això és una imprudència, no? El dret penal recull conductes voluntàries, que són les doloses, o conductes negligents, que són les imprudents. Però la responsabilitat civil, i aquí estem parlant de moltíssima responsabilitat civil en quant a quantificació econòmica, és, primer, de la persona física que comet la imprudència, però subsidiàriament indemnitzaran, si finalment s'acaba acreditant així, les dues empreses i, per què no, també amb responsabilitat, amb cascada, que es diu, el Departament d'Infraestructures, que depèn de la Generalitat. Tot això serà un procés complex, però, insistim, anem al primer que he dit, per la via penal. Això està ara judicialitzat amb un detingut que decidirà el jutjat de la Bisbal, segurament quedarà en llibertat, però serà una llibertat provisional a les penses de la investigació per si hi ha conducta negligent greu.
I aquí també el quid de la qüestió és saber si obeïa ordres o se les va saltar. És a dir, si estava treballant per avançar feina que hauria d'haver fet quan l'alerta hagués disminuït, o no, o el seu superior li va dir... Vés a acabar aquestes tasques.
Efectivament, i l'empresa sempre, les empreses tenen una responsabilitat que és la de controlar les suposades negligències que puguin fer els seus treballadors. Si ell estava treballant amb les eines de les empreses dins de l'horari que l'empresa tenia controlat i que cobrava de l'empresa, evidentment l'empresa tenia una obligació de saber què feia el seu treballador, quines tasques feia, i també serà objecte d'investigació. Però, vull dir, aquí hi ha una cosa que ara la gent els preocupa moltíssim, que són els perjudicats, no? Hem sentit 8 cases cremades, no sé quantes perjudicades, gent desesperada. A diferència del que passa moltes vegades, quan hi ha un incendi forestal, normalment no se sap l'origen. O pot ser fortuït, pot ser un llamp o pot ser una xispa. Hi ha antecedents a la jurisprudència de les companyies elèctriques que quan es demostra que una xispa de les seves instal·lacions provoca l'incendi, arriben a indemnitzar. Que passa que no penalment, potser, però arriben a indemnitzar. Però aquí, com que se sap l'origen, sembla ser absolutament cert, de l'incendi, i si és per uns treballs que realitza aquesta persona sota l'empara d'unes empreses, i a més, sota la direcció de la Generalitat, a través del Departament d'Infraestructures, em sembla, de Territori, que heu dit, aquestes indemnitzacions que es puguin derivar poden ser pagades o poden ser cobertes per o les companyies d'assegurança d'aquestes empreses, que segur que hi haurà companyies d'assegurances, per tant, les dues empreses que estan a la UTE són prou conegudes, de prou solvència, com perquè segur que ho tenen tot a nivell administratiu en regla, no? Bé, hi haurà companyies d'assegurances i jo diria, per tant, la gent perjudicada que tingui l'esperança de que en el jutjat, a través de l'oportuna reclamació, que segur que els explicaran que podran fer, podran reclamar ser bueno, doncs restituïts en part, almenys econòmicament, pel perjudici.
Josep Artacho, aquest veí de la Bisbal que té casa a les Gavarres i que va veure aquest operari, què més volies afegir, Josep?
A veure, estic d'acord amb el que diu aquest abogat. Vale, estic d'acord, molt bé. A veure, que treballés en totes aquestes empreses, bueno, que estan a darrere, vale, d'acord. O si treballés per entrar. A veure, una cosa que quedi clara. No es poden fer servir eines perilloses d'aquesta manera. Un dia de tramuntana, un dia de sequetat, de poca humitat, i això qualsevol persona, un pagès o gent del camp, sap perfectament que aquestes eines no es poden agafar de cap manera. Aquest senyor no sé qui és, ni, és que no vull ni conèixer-lo, però aquest senyor, en el moment que va agafar la radial aquesta, tenia que pensar, bueno, això tira cuspires i xispes que van a un metro i a dos metres. Bueno, tal com estava el terreny, tot sec, bueno, tenia que pensar que això, bueno, era una imprudència, però no greu, més que greu. I, esclar, parlem de la gent que hi ha darrere, de tot això, de les cases perdudes, de les Gavarres que estan tot calcinades. Però aquest home tenia que pensar, mira, jo això no ho faig perquè això és un perill ara mateix. És que és de lògica, és de sentit comú. I, bueno, que treballi per les empreses que treballi, que tindran responsabilitats, vale, d'acord, molt bé, però aquest home tenia que haver pensat, i, bueno, això no puc fer-ho perquè si me salta una xispa, bueno, diu aquí la de San Diego.
I, bueno. És el Josep Artacho, aquest veí de la Bisbal que va poder veure també doncs, aquesta persona que avui passa a disposició judicial. Monguilot, més enllà d'aquest cas concret, que evidentment aquí hi haurà un procés judicial, de seguida l'Oriol i la Núria, ahir vam sentir també diversos testimonis de veïns que van perdre, alguns d'ells, la casa. El Jordi Roig va ser un.
Entès, que no hi ha més paraules. És terrorífic, perdre-ho tot.
Quines instruccions vau rebre per part dels bombers? Què us deien?
Confinats a casa. I nosaltres vam agafar el cotxe de gossos i ens en vam anar, perquè no ho veiem clar. Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre.
Aquesta gent que ha perdut la casa ha de confiar en les seves assegurances i buscar-se la vida? O aquí els ajuntaments, i tenint en compte que es tracta d'un incendi que ha cremat 2.300 hectàrees, també l'administració hi té alguna cosa a dir.
Sí, efectivament. Si aquestes persones tenen una assegurança pròpia, l'assegurança els indemnitzarà. Però després, l'assegurança que els ha indemnitzat tindrà dret a reclamar com a companyia d'assegurances en els responsables de l'incendi. Per tant, d'una manera o altra, si tenen assegurança, cobraran. Després dependrà del límit de l'assegurança, que a vegades tens més perjudici que el que cobreix l'assegurança. Cada pòlissa ho concreta, això. Però poden, dins de la desgràcia, poden tenir, no la tranquil·litat, perquè jo parlar de tranquil·litat em semblaria ara, pobra gent, exagerat, però sí que poden tenir el consol de que si s'identifica i es declara provat que l'origen de l'incendi correspon a una determinada persona que depèn d'una determinada empresa, que hi ha unes assegurances, tenen una expectativa bastant probable de ser ressarcits, de poder cobrar el perjudici. Lamentablement, el perjudici només es pot cobrar amb diners. Per sort no hi ha hagut desgràcies personals, perquè si aquí hagués mort algú, també dius, sí, recuperaré què, diners. No, aquí parlem d'indemnitzacions que haurà d'establir un tribunal, perquè això, repetim, està judicialitzat, però que les perspectives, jo com a advocat, faria una previsió de futur optimista per les víctimes, perquè a través de les oportunes reclamacions que es derivaran de la causa penal, repeteixo, en un procés penal sempre es respon amb pena de presó, per exemple, en el cas de l'operari que ha provocat l'incendi. També tinc que dir, mira, jo tenia un amic fiscal que deia que els delictes d'imprudència los cometen los hombres buenos. Tots podem fer una imprudència. Que passa que quan tu fas una imprudència i no hi ha resultat, quedes indemne, no passa res. Quan tu tens la desgràcia, aquest home, pobrot, estava treballant i segur que ell el que volia era fer la feina més bé, tot i que segurament, ja veurem, no? Hem de ser prudents, però segurament no va valorar, no? La imprudència, va dir el clàssic, què és una imprudència? La imprudència és preveure allò que és previsible o evitar allò que és evitable. Si tu preveus que si et saltes un stop pots atropellar algú, no te'l saltis. En aquest cas, s'haurà de veure, havia de preveure que fent servir aquestes eines podia causar un incendi per les xispes que sap que l'eina normalment causa, doncs es valorarà en el judici o es valorarà en la causa. Però ha de quedar clar que de la responsabilitat penal se'n deriva sempre una responsabilitat civil. Clar, si aquesta persona hagués estat fent feines per ell, i ha sigut un petit propietari d'allà de les Gavarres i hagués causat l'incendi, respondria amb el seu patrimoni, però potser diries bé, aquest pobre home, el patrimoni que té és limitat, i a partir d'aquest patrimoni quedarà insolvent i totes les víctimes no podran cobrar. Però aquí sembla que la perspectiva d'indemnització és molt més àmplia. Per què? Perquè hi ha les dues empreses de la UT darrere, amb segona escala de responsabilitat pot haver-hi fins i tot el Departament de Territori, és a dir, la Generalitat, és a dir, l'administració pública. Per tant, les víctimes perjudicats han de tenir una esperança de que això finalment puguin veure's ressarcits, mira, del dolor moral i del patiment que estan tinguent, que segur que és inevitable. Lamentablement, potser no els ressarciran mai, no, però del perjudici econòmic sembla ser que sí, que és possible.
Oriol Marquín, Núria Oriols.
Aquí hi ha una sèrie de coses que ja són irreversibles i que, per tant, només has de confiar que les assegurances funcionin, que l'empresa, en el cas que sigui responsable del que ha passat, doncs pagui les seves conseqüències com toca, i que l'administració, en el cas del Departament de Territori, també doni alguna explicació, tenint en compte el funcionament d'aquesta UTE i saber per què aquest empleat estava fent el que estava fent. I crec que també és un bon dia per anar una mica més enllà i començar a pensar en per què passen aquestes coses, perquè hi ha incendis d'aquest tipus. Avui l'Arnau Urgell, periodista del Nació, que és una persona que, pel meu gust, és qui més i millor escriu d'incendis a Catalunya, publica una anàlisi en 10 punts sobre per què passen incendis com aquests. Jo crec que és especialment interessant posar l'accent en l'abandonament rural, la proliferació d'urbanitzacions i dècades sense grans focs, que el que fan és que hi hagi més material per cremar. També s'ha parlat molt dels incendis de sisena generació, que són aquells que tenen bàsicament suficient energia com per consumir-se ells sols. Són focs que, per exemple, avancen a velocitats superiors als 30 km per hora. Això vol dir que entre Barcelona i Premià de Mar un incendi trigaria només una hora en arribar, i això és una bajanada. I també s'ha de parlar del model productiu, del model de gestió forestal. Hi ha entitats com, per exemple, la Fundació Catalunya La Pedrera, que és propietària de bona part d'un percentatge molt significatiu en aquest cas. És només un 0,29%, però déu-n'hi-do, per ser una única propietària. Això vol dir 6.000 hectàrees, que són gent que compra boscos per gestionar-los millor, per entendre'ns. I això, la gestió forestal, hi ha aquell típic, és un tòpic, de, oh, és que els focs s'apaguen a l'hivern. És veritat. Això t'ho has de prendre seriosament, perquè si no, entre el canvi climàtic, entre la calor que fa, entre que la gestió forestal no és òptima, que hi ha dies que fa vent, que hi ha dies que fa molta calor, que hi ha imprudències i que no hi ha focs que puguin ser controlats per anar netejant segons quin espai dels boscos, doncs això és un problema. I aquí podríem dir que no hi ha color polític. Això o la Generalitat s'ho pren seriosament i la gent s'ho pren seriosament o no te n'acabaràs de sortir mai.
Núria.
Sí, a veure, és així. És a dir, ara hi haurà d'haver el procés judicial per si hi ha responsabilitat penal per a aquest treballador, que haurà comès una imprudència, però l'incendi podia haver començat per un altre motiu, i el problema és que no hi ha gestió forestal. Jo crec que és un molt bon dia per recuperar entrevistes del Marc Castellnou. Tu mateix, Escapa, el vas entrevistar fa molt poc, al cap del,
mira,
del Graf.
Explicaré una interioritat, perquè el Marc Castellnou ha estat la batuta de la gestió d'aquest incendi, dirigint-lo des de divendres que va arrencar. M'ha escrit fa uns instants que anava a dormir una estona, perquè aquesta nit ha estat molt decisiva i també han estat treballant de valent. Vull dir que és evident que la feina dels bombers, i en aquest cas del Marc, que quan expliquem que Catalunya és referencial en la gestió i en l'extinció d'incendis, és precisament per figures com la del Marc Castellnou, amb qui s'hi emmiralla tot el món, d'alguna manera, i hi ha matinades que se les passa despert doncs gestionant incendis d'altres punts que no són de Catalunya, evidentment. Digues, Núria, perdona.
No, doncs això mateix, que és molt interessant recuperar l'entrevista que li vas fer. També porta molt temps fent el mateix discurs, i crec que és hora realment que la Generalitat també li faci cas en el que és en el seu abast, no? Perquè el que ve a dir ell és que invertir en més tecnologia, en més bombers, en més efectius per apagar incendis, d'acord, està molt bé, però no guanyaran aquesta guerra posant el focus aquí. Es guanyarà aquesta guerra canviant el paisatge que actualment hi ha a Catalunya. És a dir, es necessita que aquesta massa forestal tan gran, que a més és, està partida en petits propietaris, això dificulta la gestió, doncs es recuperi bàsicament l'economia rural perquè el paisatge no tingui aquesta continuïtat, que quan s'encén un foc, doncs la propagació amb les condicions climàtiques que hi ha actualment s'escampa doncs a una velocitat sideral. Llavors, ha de canviar el paisatge. I això vol dir donar facilitats a qui es dedica a l'agricultura i a la ramaderia, cosa que crec que els pagesos, des de que hi va haver la revolta pagesa el 2024, doncs hi ha moltes reivindicacions que encara estan pendents. Una, que em sembla elemental, que és la reducció de la burocràcia, facilitar aquesta activitat econòmica, encara es queixen que no està del tot arreglada, i això aquí té un paper al govern, no aquest govern, sinó també els anteriors, i hauria de ser una qüestió política àmplia de tots els colors polítics, de facilitar aquesta activitat econòmica i després també donar incentius per la gestió forestal, és a dir, si hi ha petits propietaris que han d'invertir en la gestió forestal de la seva propietat, també se'ls ha de facilitar la vida perquè es pugui fer aquesta gestió, fins i tot amb incentius fiscals, incentius econòmics o el que sigui. El que no pot ser és que ens passem l'estiu amb els dits creuats a veure que no hi hagi cap incendi, i perquè es poden produir per una conducta malintencionada, que evidentment aquí tot el pes per la responsabilitat individual que sigui, pot ser una conducta, com en aquest cas sembla, imprudent, o pot ser una cosa fortuïta. Per tant, pot passar i pot haver un incendi, però si no s'ha fet la feina prèvia que hi hagi aquesta discontinuïtat en el territori, que hi hagi camps al voltant de les urbanitzacions, perquè això protegeix el nucli urbà. Si una casa està al mig del bosc, sense protecció en el sentit que no hi ha camps al voltant, doncs a la que crema s'emporta la casa. És una cosa evident. Llavors, jo crec que s'han passat molts anys que hi ha hagut un predomini d'una visió política de conservació del paisatge forestal i de deixar l'activitat ramadera i agrícola a la seva sort, que això ara doncs en paguem les conseqüències, perquè si s'hagués preservat doncs no tindríem aquest problema que ara necessitem temps per arreglar.
Mira, parlant de pagesos, deixeu-me saludar l'Arnau Vilomara. Ell és pagès de Can Vilomara, de Castellfollit del Boix. Arnau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu no estàs afectat directament per aquest incendi de les Gavarres, però en qualsevol cas sí que fas un crit d'alerta de com gestionem els nostres boscos i la importància de la pagesia, eh?
I tant, nosaltres vam viure de primera mà l'incendi del 2015 d'aquí de Castellfollit del Boix, que van cremar 1.200 hectàrees en 12 hores, i evidentment doncs, fer una crida doncs, amb tot això que estàveu dient vosaltres mateixos, amb el tema de la gestió forestal, que és el més... És la imprudència més gran, parlàveu d'imprudència, i la imprudència més gran és tenir els boscos en l'estat que els tenim. Mm.
De què depèn, tenint en compte també aquesta part privada d'espais naturals com de les Gavarres, no? El fet de que sigui un espai amb tants privats, és una dificultat o és una oportunitat per gestionar-la millor, també?
És una dificultat i alhora és una oportunitat. El problema que tenim, parlant de dificultats, és que al privatitzar totes aquestes finques, el qui no és pagès de tota la vida, el que ha fet amb la seva finca és arreglar la casa per crear un turisme rural, val? Però el bosc s'ha deixat abandonat. Vale? Precisament a les Gavarres, no és que sigui un expert, però fa anys hi havia carboneres, s'extreia llenya per fer carbó, s'extreia llenya per escalfar les cases, hi havia vinyes, hi havia molts més ramats, i és clar, tot això s'ha anat perdent per totes les dificultats que tenim amb la ramaderia, tant la burocràcia com els preus, un llarg etcètera, no? Llavors el territori està com està per culpa de tot això.
Tens la sensació que el que ha passat a les Gavarres pot marcar un abans i un després? Perquè sí que és veritat que tu sents els polítics, de les sigles que siguin, i el discurs va canviant no tinc tan clar si les mesures sí que ho fan, però el discurs, almenys, i prendre consciència de què són aquests incendis de sisena generació, que els boscos catalans, la gestió és un desastre, que provoca precisament que els incendis cada cop siguin més virulents...
A veure, jo sóc una persona optimista, però la veritat és que amb els polítics no és que hi tingui gaire esperança per arreglar. N'aprendrem o no? No ho sé. Jo sempre dic, cada estiu, diem, perquè cada estiu hi ha un incendi, malauradament, o un altre, i sempre diem el mateix. Al setembre no ens en recordarem. I el problema que tenim és aquest, que arribarem al setembre i ja no se n'en recordarà ningú. Llavors, estem canviant les polítiques? No sé què dir-te, perquè tenim un pla estratègic amb una legislatura. Quan canvia la legislatura, aquest pla estratègic que teníem, que estàvem començant a tirar endavant, el deixem, l'aparquem, el posem en un calaix i en comencem un altre. Llavors, quin sentit té, no, tot això? Si cada legislatura estem canviant de plans estratègics de prevencions d'incendis i estem aparcant el que teníem i en comencem un de nou, és que no tirem endavant.
Després queda demostradíssim com de necessaris són els pagesos, també per cuidar els boscos, però hi ha molt pocs incentius de les noves generacions. Hi ha molt pocs pagesos joves que vulguin triar aquest ofici. Ja sigui pel sacrifici...
No, perquè al final és una feina vocacional i els que ho fem, disfrutem, és una forma de vida. El sacrifici per nosaltres no és cap esforç, perquè és una cosa que ens agrada, el problema és el de sempre. El problema és que els camps d'ametllers que hi havia abans al territori s'estan arrencant perquè l'ametlla ve de Califòrnia, els ramats de xai estan desapareixent perquè el xai ve d'Austràlia, els ramats de vaques estan desapareixent perquè la carn ve de Sud-amèrica, els camps d'olivers s'estan arrencant per posar plaques solars perquè les olives i l'oli ve del Marroc, i el problema és aquest, el problema és els preus, el problema és la competència que tenim, que els alts països d'on venen aquests productes tenen unes lleis molt més fàcils en tema de burocràcia, en tema de sanitat, en temes laborals, que aquí la competència deslleial que parlem sempre. Llavors, produeixen a preus molt més baixos i en produccions molt més altes. Llavors, tot això és el que fa que el ramader, sigui jove, sigui de mitjana edat, no es pugui guanyar bé la vida, i, evidentment, tots treballem per poder-nos guanyar la vida. Llavors, si un no es pot guanyar la vida de la seva feina, per molt sacrificada que sigui o per poc, evidentment no volem treballar.
Doncs l'Arnau Vilomara, pagès de Can Vilomara, Castellfollit del Boix, més clar l'aigua. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dos minuts passen de dos quarts de deu, digues, Montglot,
no,
digues.
A veure, Arnau Vilomara, quedeu-vos amb aquest nom, amb gent com ell, té tota la raó. És que jo el posava ara mateix de conseller. Per què? Perquè toca de peus a terra, i mai millor dit, en el sentit més literal. Ha dit una cosa que és certa. Mira, fem un pla estratègic, ens va molt bé, però canvia la legislatura, canvia el color del govern, o canvia el conseller de torn, que és d'un altre partit. Això no serveix, comencem de zero. Per què? És un mal endèmic de la política. Mira, l'altre, és impossible que ho faci tot malament. Jo ho vull fer tot molt bé, però l'altre, que és el meu rival, també fa coses bones. I aquí hauríem d'aprendre a passar per sobre dels colors polítics i d'anar a fer feina. I que no arribi un senyor com l'Arnau Vilomara, que ha demostrat tenir molt de seny i molt coneixement del que parla, i tingui que dir, perdoneu-me, però jo és que dels polítics no me'n fio. És normal, perquè ell veu la realitat. I si no ho entomem així, doncs tot serà bla, 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 i seguiran havent-hi, efectivament, cada any hi ha un gran incendi. Cada any hi ha un gran incendi. I va més. Fem-nos-ho mirar.
Oriol, Núria.
No, això passa també, i ara m'ho recordava l'Arnau, que m'ha escrit, quan he citat la seva peça, que hi ha un punt de que quan tu parles tot el dia de gestió forestal i dius que és necessària, i després, quan aquesta gestió forestal passa per tallar un arbre o obrir una pista, hi ha tot de gent que es dedica a dir, oh, és que us esteu carregant la natura. Potser a vegades el que has de fer és carregar-te una part de la natura per salvar més part de la natura, perquè al final tu el que no pots pretendre és que el paisatge per Instagram sigui molt bonic i que tu no vulguis obrir cap pista que pot servir per impedir que s'extengui algun incendi important, i després queixar-te que t'estàs carregant el paisatge. I això crec que és important, i també moltes vegades, doncs això quan hi ha debats d'aquest tipus al Parlament, hi ha un desconeixement profundíssim de com és el territori. I Salvador Illa, recordem que des que ha aterrat a la presidència de la Generalitat, una de les frases que més ha fet servir quan parla de gestió del medi ambient és que a Catalunya hi sobra bosc, i segurament si Salvador Illa diu això és no només perquè ho creu, sinó perquè algú que hi entén li ha explicat.
Per això et dic que el discurs està canviant una miqueta. Per part canviant, dels polítics, dic,
Evidentment que està canviant, perquè al final, com diu el Carles, tu quan agafes la Conselleria de l'Interior saps que tens sempre tres imprevistos. La Revetlla de Sant Joan, que pot acabar com el Rosari de l'Aurora, festius en què la gent surt al carrer i que has de gestionar dispositius grossos, i després, quan és l'incendi, ets l'únic conseller que no pot agafar vols amb un mes d'antelació, perquè sap que el 3 d'agost de torn doncs pots acabar a Sant Antoni de Calonge vigilant com està evolucionant un incendi. Per tant, el conseller d'Interior és el primer interessat en què durant l'hivern i durant els hiverns successius hi hagi una bona gestió forestal.
Núria.
Sí, és veritat que el discurs polític està canviant, que fa uns anys, doncs, segurament, quan es parlava de gestió forestal, el que sortia des d'alguns grups polítics era la protecció del paisatge entès com l'autogestió del paisatge, de no gestionar-la per, segurament, una visibilitat més bonica, no? I al final el que això provoca és el problema que tenim ara. Jo crec que hi ha una consciència que això és així i s'estan fent passes per canviar-ho, però no de la forma ràpida que seria necessari, no? com el fet de protegir la ramaderia i l'agricultura, i ara mateix l'Arnau Vilomara, que recordava tot el tema de la competència deslleial, clar, s'acaba de signar Mercosur, això la pagesia s'hi ha oposat perquè creuen que doncs, no es compleixen de forma suficient les clàusules mirall, no? Que no estan sotmesos a la mateixa normativa els productes de fora que els d'aquí, per tant, doncs, el preu no és el mateix tampoc. El que passa que des del poder polític això s'ha avalat dient que sí que hi haurà aquesta protecció. Clar, llavors s'ha de veure si realment les accions que es fan per una banda, decisions polítiques per l'altra banda, no les acaben neutralitzant, no? I la qüestió de la competència per preus és un dels principals problemes per poder subsistir si ets agricultor o ramader, perquè si no et surt a compte, doncs no ho faràs. I el que hi hauria d'haver és una catifa vermella per part de l'administració a les persones que es vulguin dedicar a això, perquè no només estan treballant per subsistir ells mateixos, sinó que la seva activitat en genera uns beneficis col·lectius, com és la protecció del territori i configurar un paisatge que ens ajudi a parar incendis que amb el canvi climàtic cada cop seran més virulents.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí amb el Carles Monguilol, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. Fem una pausa i continuem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 neguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Aquesta tarda,
El Tour gira.
La segona etapa del Tour, en directe al Tot Gira.
La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
Un Tour històric a casa nostra i amb Pogacar buscant el cinquè títol.
I després de l'etapa, obrim Hora Mundial amb l'anàlisi dels primers partits de vuitens.
I a les 7... la gran final del concurs d'himnes del futbol català.
Onzena edició amb Sant Feliueny, les Planes d'Hostoles i Vilablareix com a finalistes.
I de 8 a 9, la final del trofeu Kubala i l'humor dels minuts escombraria.
Aquesta tarda, últim Tot Gira de la temporada. De 4 a 9, amb David Clopés.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot, mirant cap a les Gavarres. Les notícies són positives. Està estabilitzat aquest incendi que ha cremat 2.300 hectàrees, però els bombers continuen demanant tota precaució. El massís de les Gavarres continua tancat i barrat, i els 7 municipis també continuen confinats, si bé al llarg d'aquest matí esperem explicar-vos que s'aixeca el confinament en algun d'aquests municipis. Ara estan reunits a la Bisbal d'Empordà, els alcaldes, amb els bombers, també amb la Conselleria d'Interior, tant bon punt en tinguem notícies ho anirem actualitzant. Però per què són especialment prudents els bombers? Doncs perquè avui diumenge, nova onada de calor, pràcticament sense que n'hagi deixat de fer, perquè n'hem enllaçat una amb una altra. Per la Revetlla, la cosa era espantosa, ens van prometre una treva, que és això que hem viscut aquests dies, ja m'explicaràs quina mena de treva hem viscut, però és que avui hi tornem. Néstor Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia. La veritat és que sí, la treva ha sigut minsa, i de cara als propers dies, doncs avui comencem aquesta onada de calor oficial, perquè necessitem 3 dies amb temperatures extremes, s'espera a partir d'avui, i no només durant 3 dies, sinó que es pot allargar ben bé o més enllà del proper divendres, és a dir, que serà llarga. Cal dir que des del 2023 no teníem tants dies consecutius en les quals superéssim la xifra dels 40 graus. En aquella equació, a l'agost, va fer 7 dies de consecutius de més de 40 graus. Aquesta vegada anem cap als 5-6 dies i ja diem que pot allargar-se encara més. Avui les màximes ja poden arribar als 38 graus cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a Ponent fregant la xifra dels 40. I si no s'arriba avui, arribarem demà. Demà sí que ja s'esperen, tant demà com els propers dies, màximes de 40 graus, més concentrades no tant a les comarques de Girona, almenys dilluns i dimarts, no tant a les comarques de Girona, sobretot cap a Ponent, Catalunya Central i també interior de les Terres de l'Ebre. És en aquesta zona on es concentraran les temperatures més altes amb 40 graus o més. I el o més, sobretot, destacaria de cara a dimarts i dimecres, on el termòmetre, dimecres i dijous, on el termòmetre es pot enfilar fins als 42 i veurem si puja o no una miqueta més. I com dèiem, destacarà aquesta onada de calor no només per la intensitat, sinó per la durada. Una durada que, com a mínim, tindrà 6 dies.
Fantàstic, Néstor. Doncs aquest és el panorama que ens espera. Va per llarg la cosa. Com ho relacioneu amb la calor vosaltres? La Maica Navarro l'altre dia m'explicava que dorm sense pijama, que dorm despullada.
Vols que t'expliqui com...
Tot l'any.
Vols que t'expliqui com m'hi relaciono jo? Doncs mira, dilluns començo un judici de jurat d'una setmana, Tribunal Popular, vol dir traje, no? Vestit, camisa i corbata. I a sobre, la toga.
No, però hi ha aire condicionat, no facis trampa.
Així m'hi relaciono jo.
Deu haver-hi aire condicionat, Montguilot.
Sí, però del despatx a l'audiència no. I arriba... No, en sèrio, jo arribo, mira, ara em poso la corbata dins la cartera i me la poso en el lavabo del tribunal, però bé, és el que hi ha, tu.
Jo dormo en pijama, Roger, sí, aquesta era la
pregunta. No en tenia cap dubte, estic al teu equip,
el Oriol. El que passa és que quan fa molta, molta, molta calor sí que em trec la samarreta. Perquè a mi m'agrada dormir amb samarreta. Jo sí, dormo fora, però jo dormir com dorm Maica Navarro, Navarro em costaria.
De quin equip ets, tu, Núria? De quin equip ets?
Doncs mira, jo intento posar l'aire condicionat en mode nit, perquè d'aquesta manera doncs manté una mica l'aire fresc i s'està bé. El que passa que no m'agrada, soc molt anti-aire condicionat, però no he trobat altra manera de relacionar-me amb la calor aquests dies, perquè realment és impossible sense aire condicionat, perquè si obres la finestra doncs no passa aire, és molt difícil. El que passa que també tinc el problema durant el dia que això que diu el Monguilot, que ell va amb traje i tal, jo no vaig amb traje, però sempre ens passa a les dones, no? Que nosaltres anem amb un vestuari més variat que els homes, llavors quan entres a un lloc, la temperatura del lloc sempre està adequat al traje. És a dir, hi ha un viatge aquí masclista de temperatura perquè el posen tan fred que després tu, tal com vas vestida, no pots aguantar la temperatura. I és una mica complicat, perquè has de portar una jaqueta a la bossa per quan entres als llocs, doncs, abrigar-te, perquè és que no es pot resistir.
Bé, jo ja ho he vist que no ens ha dit al final com don, però és igual. Hi ha un problema conjugal
sempre
driblant, que crec que tots patim i hem de posar sobre la taula amb la parella. Ella calor o jo calor, ella fred, jo calor, i no hi ha el consens, i llavors arriben a situacions, ho parlava l'altre dia amb una
persona. Que estàs dormint al sofà amb un guilot.
No, clar, acabes o dormint al sofà, evidentment, o no, o consensuat.
Tot el suport a la Isabel des d'aquí.
Nosaltres tenim un ventilador, i amb la Isabel hem consensuat que a mi m'agradaria un ventilador de sostre, a mi m'agradaria posar-lo a marxa 6, que pràcticament és un turbo, i ella marxa 2. Llavors consensuem i, evidentment, acabem posant marxa 2, no? Però bé, és la realitat, i això, a veure si hi ha altres persones que els hi passa, però crec que sí, és un problema de... Bé, de debatre-ho.
Són 3:15 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, és l'últim diumenge de temporada regular d'aquesta tertúlia que continuarà, evidentment, el mes de setembre amb el Monguilot, amb l'Oriol, amb la Núria, amb la Marta Monforte, que hi va venir dissabte. Realment, agafant una mica de perspectiva, ens ho miràvem avui quan arrencàvem aquest suplement, Oriol, vam començar el 6 de setembre del 2026, aleshores Maduro era president de Venezuela, això de l'Estret d'Hormuz només els més llegits sabien què era, i Ali Khamenei era el líder suprem de l'Iran, Zapatero era un far de l'esquerra, Pedro Sánchez ja tenia algunes dificultats, no? Però bé, ha anat així aquesta temporada, en què hem tingut molt d'endic, molt de degoteig de morts violentes, en què avui, per cert, La Vanguardia publica una enquesta que diu que el PP i Vox sumarien 200 escons al Congrés dels Diputats. 200.
Jo crec que si posem una mica les llums llargues veurem que ha estat un any de merda. No, crec que no ens n'hem d'amagar gens ni mica. El món és molt pitjor avui que el 6 de setembre del 2025. Només l'esport ens ha donat alguna alegria. Una alegria que passa tant com perquè el Barça guanyi la Lliga i sobretot que el Madrid perdi la Champions, que són alegries més o menys similars. I crec que la temporada que ve serà la temporada rugent, la qual hauràs de narrar que el PP i Vox comparteixen govern a la Moncloa. Jo d'això n'estic cada vegada més convençut.
Govern, eh? És a dir, jo aquests 200 que diputats que n'atorguen al Partit Popular crec que són...
132.
132. Per tant, tu vaticines que si tots dos sumen 200 diputats i que Vox en té 60, una seixantena, no és només que facilitin la investidura de Feijóo, sinó que Vox entraria al govern espanyol.
Jo diria que si el PP tingués 170 escons, 160 escons, per entendre'ns, i Vox en tingués 20 i fos una força, no et diré residual, perquè 20 escons són molts escons, eh? Però Vox tingués un pes relatiu menor, Alberto Núñez Feijóo podria consensuar un programa de govern amb ells a través de l'aprovació de 4 pressupostos i que cada any es anés renovant aquesta aliança. En el cas com aquest que ens ocupa, l'enquesta de La Vanguardia, en el qual s'apunta que Vox supera els 60 escons, Vox té la força suficient com per dir-li a Feijóo no només que compri algunes de les seves prioritats, com és el cas, per exemple, de la prioritat nacional que també ha assumit Moreno Bonilla a Andalusia, i demanar ministeris, fins i tot demanar ministeris d'Estat, perquè si ens hi fixem, el problema que hi ha hagut al llarg de tota aquesta temporada, sobretot en l'últim moment del cicle electoral autonòmic, és que el PP ha anat comprant els marcs mentals de Vox, que aquest és el problema. El problema de l'extrema dreta no és només que pugi. El problema és quan la dreta normal, o la dreta que hauria de ser normal, acaba acceptant els postulats de l'extrema dreta. I això, que en alguns països no passa, perquè no ha passat mai, com Alemanya, en què el primer element de xoc amb l'extrema dreta és la dreta natural. Angela Merkel va confrontar tranquil·lament amb l'extrema dreta, també ho fa el canceller actual, a vegades comprant receptes, a vegades no, però sí que deixen clar que no governaran mai amb ells. En el cas del PP això no ha passat, i tenint en compte que no només Pedro Sánchez baixa, que, ojo, lo poc que baixa, pels problemes que té. Pedro Sánchez té 120 escaig escons. Aquesta enquesta el situa en 111. Això vol dir que...
El que passa, el que sí que descarrila és el tota l'esquerra de, del PSOE, no?
Sí, Sumar, que no serveix ni per fer sombra, a Junts, que en teoria aquí surt... jo no m'ho crec, eh? Junts treure 3 escons, jo no m'ho crec, perquè haurien de tenir una desballestament acollonant. I després Esquerra, en teoria, puja un diputat, però en tot cas, tot el que va a l'esquerra del PSOE o els aliats del PSOE cauen. I això és un problema per Pedro Sánchez, perquè ell amb 111 escons però uns socis forts se'n podria sortir, o amb 120 escons socis forts se'n podria sortir, amb 111 escons socis fluixos i Vox amb 63-64 escons ja pot anar fent les maletes.
Núria.
Sí, jo crec que si Vox segueix la mateixa estratègia que ha seguit en les eleccions autonòmiques, voldrà entrar al govern. I en aquest sentit, hem vist l'últim pacte que han fet amb Moreno Bonilla, que només n'hi faltaven dos, i tot i així ha demanat una viceconselleria macro, que és el número dos de, serà el número dos del govern, amb turisme, amb justícia, amb desregulació, administració local. Vull dir que l'estratègia d'ara de Vox, a diferència del 2022, que va de decidir sortir de tots els governs autonòmics, sembla que és assumir responsabilitats al govern i marcar el discurs, el marc, al PP. Per tant, si sumen després de les eleccions espanyoles, tot apunta que el que es negociarà serà un govern de coalició. De fet, Feijóo, fa unes setmanes, quan va ser entrevistat a l'Hormiguero, va naturalitzar que ell pugui tenir un govern de coalició amb Vox. Va dir que ell preferiria governar en solitari, però que acceptaria el resultat de les eleccions i que si el resultat deia que hi havia d'haver una coalició, doncs faria una coalició. I, de fet, l'estratègia del PP de les últimes setmanes també és donar carta de normalitat a un possible govern amb Vox, perquè venen a dir que el que ha de fer por no és Vox, sinó Pedro Sánchez. És a dir, ja estan en aquest punt, que el seu marc discursiu és que Sánchez és corrupció i que, per tant, ells poden ser la bandera de la netedat, cosa que és absolutament paradoxal després que el PP hagi estat condemnat per la Gürtel i tingui també nombrosos casos de corrupció oberts, com la Kitchen, que encara s'està jutjant. Jo crec que Pedro Sánchez està disposat a aguantar. L'enquesta de La Vanguardia pregunta si ara es voldrien eleccions o no anticipades i hi ha una majoria que vol eleccions anticipades, però des de la Moncloa volen resistir perquè, a diferència del que es pot pensar, creuen que el temps els hi pot anar a favor. És a dir, en el sentit que ara segur que les eleccions, doncs, amb tots els casos que l'envolten, doncs, no els anirien bé, i en canvi més temps els hi dona la possibilitat de canviar el marc de debat i vés a saber què passarà, no? Hi ha dues opcions, que és que hi hagi les eleccions abans de les municipals, el primer trimestre, o després de les municipals i autonòmiques del maig, que això li donaria a Sánchez un marc de debat similar al que hi va haver el 2023, perquè probablement estaríem en pactes PP i Vox a moltes comunitats autònomes i també municipis, i això li serviria com a pretext per intentar mobilitzar l'esquerra, que al final és el problema que té el PSOE amb aquestes enquestes. Perquè hi ha dos blocs molt diferenciats i el seu problema no és que hi hagi una fuga massiva dels seus votants al PP, n'hi deuen haver alguns, però no de forma massiva, sinó que aquests votants que van optar per ell el 2023, doncs no estan motivats per sortir a votar amb tots els casos que l'envolten. Veurem com s'ho fa per intentar remuntar, però des de la Moncloa tenen el rumb posat a presentar pressupostos, a fer mesures per l'habitatge, és a dir, prendre mesures socials, encara que hagin de fracassar al Congrés, per intentar presentar una carta a la ciutadania per anar a les eleccions amb una possibilitat encara de poder repetir.
Mira, aquí ha arribat el moment ja de ser adults, els partits polítics i la ciutadania, i entendre que el vot a Vox, ens agradi o no, és, per definició, un vot democràtic. I normalitzar que Vox o l'extrema dreta té recolzament democràtic. Perquè fins ara, com demonitzàvem l'extrema dreta, és perquè estàvem acostumats, almenys en aquest país, que l'extrema dreta arribés al poder amb un cop d'estat, amb les armes, amb l'exèrcit. Quan l'extrema dreta arriba al poder perquè la ciutadania lliurement la bota, si creiem en el sufragi universal, hem de ser conseqüents. I ens hem de preparar. Que parlàvem de tallafocs. Doncs el tallafocs que ha de tenir l'extrema dreta quan governa és això tantes vegades blasmat, criticat, que es diu legalitat democràtica. Aquí, per exemple, es podria dir Constitució espanyola. Tenim una Constitució que, davant de polítiques xenòfobes, s'alçarà per declarar-los il·legals. I hem d'anar per aquí. Discutir-los tot el que cal discutir-los a l'extrema dreta en els foros corresponents, en el Parlament. S'han acabat els cordons sanitaris que venien des d'una certa superioritat moral, de dir, bé, el meu vot d'esquerres ja, val més que el teu vot d'extrema dreta. No, els vots valen igual. Això ho hem de plantejar d'aquesta manera. I una darrera cosa, i per acabar...
Breu, sisplau.
Sí, i molt breu. Passarà que governarà Vox, com passarà aquí, probablement a molts ajuntaments, que governarà Aliança Catalana. I ens n'hem d'assumir-ho i hem de preparar-nos perquè això serà així.
Núria.
A veure, els cordons sanitaris no han funcionat, però tampoc funciona deixar governar l'extrema dreta. És a dir, si tu ets un partit polític democràtic, tu pots acceptar que Vox doncs, té un vot democràtic. Evidentment, hi ha gent que vota Vox o vota Aliança Catalana. Altra cosa és com els altres partits es relacionen amb l'extrema dreta. I donar-los pas a governs és posar en risc drets que ells ataquen. Per tant, els cordons sanitaris potser no funcionen, però tampoc funciona que governin de forma normal per frenar-los. Perquè...
Però com els frenes? Perdona, democràticament com els frenes? Si les
bueno,
urnes...
doncs combatent amb idees i debatent els seus arguments, se'ls ha de rebatre doncs, com fas amb un altre partit. Però el que no pot ser és pactar, que el PP pacti amb Vox com pogués pactar amb el PSOE, perquè no és el mateix. Jo crec que la dreta en aquest cas té dos models, que ho deia abans l'Oriol, el model alemany o el model espanyol, en què el principal partit de l'oposició no només hi pacta, sinó que abraça el seu marc discursiu. I està també comprovat que quan el partit gran abraça el marc discursiu del petit, el que fa és fer-lo gran, no l'està combatent amb idees. Li està comprant el marc perquè té por de la fuga electoral que pugui tenir. Però amb aquesta estratègia jo el que crec és que el que estan fent és fer-los més grans perquè legitimen les seves posicions.
4 minuts per les 10. Va, Monguilot, que acabareu fent les paus amb la Núria Orriols. Tinguem la festa en pau, que és l'últim de la temporada.
Sí.
Que tingueu un magnífic estiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Roger, per tot.
Moltes gràcies, bona gràcies.
Oriol Marc, Carles Monguilot, Núria Orriols. Que vagi molt bé. Fins aviat. Fem una pausa. Ens actualitzem també mirant cap a les Gavarres a les 10 del matí amb les notícies. I continuem també amb conversa amb la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, la setmana que a Catalunya tenim pressupostos. I això és notícia. Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El baix baríton Brint Erval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.